Aquesta passada mitjanit ha quedat aprovat automàticament el pressupost municipal pel 2026, després que hagi expirat el termini perquè l'oposició presentés una candidatura alternativa a l'alcaldia. Els comptes ascendeixen als 363,74 milions d'euros i prioritzen la prestació de serveis i la lluita contra les desigualtats, l'accés a l'habitatge, la transformació dels barris i la seguretat. Bona tarda. De seguida ens centrem a les inversions previstes per aquest 2026 en els pressupostos municipals. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet incorpora 8 noves hidronetejadores per reforçar la higiene viària. Són elèctriques. 4 treballen des de l'agost i les 4 restants començaran a funcionar al mes de març.
Aquest motor és elèctric, les de davants eren dièsel, però la feina a la que es dediquen és la mateixa, és a dir, treure les taques que hi ha al paviment. Ho fa amb aigua calenta, amb un producte desengrasant que utilitzem i amb pressió.
Prop de 400 atencions a famílies vulnerables, 250 derivacions provinents de serveis socials i gairebé 3.500 donacions. Aquest és el balanç del Banc de Roba de la Fundació Sergim durant el 2025. Un balanç satisfactori tenint en compte que els problemes de finançament van obligar a suspendre temporalment el servei durant el segon semestre.
Estem contents dels números perquè, sobretot, vam estar un temps que no vam tindre el servei en funcionament, hem reobert i està tornant a calar la ciutat i al final pensem que cobreix una necessitat important.
I en esports ens centrarem en el CEM L'Hospitalet, que a hores d'ara està fora de perill en la seva estrena a la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes. El conjunt de Roger Gisbert acumula 2 victòries i 5 derrotes. El pròxim partit, que tancarà la primera volta, serà clau, ja que s'enfrontaran a l'Elx, un rival directe.
Hem de guanyar sí o sí per no ficar-nos a un problema. Llavors l'objectiu, aquesta setmana toca treballar i separar-nos 3 victòries d'Elche, que seria el que marca el descens.
El pressupost municipal pel 2026 s'ha aprovat avui de forma definitiva. Els comptes municipals arriben als 363 milions d'euros, el que suposa un augment del 3,2% respecte a l'exercici anterior. El pressupost municipal s'ha aprovat avui després que la qüestió de confiança del 24 de desembre no la guanyés l'alcalde David Quirós i que en els següents 30 dies cap grup municipal presentés una moció de censura amb una candidatura alternativa. Ho va intentar el Partit Popular, però com que no va sumar una majoria suficient, va desistir de presentar-la. Aquest pressupost municipal compta amb un apartat d'inversions d'uns 42 milions d'euros destinat a la millora dels barris i a la posada en marxa de diferents equipaments.
La reforma del mercat de Collblanc és una de les inversions més importants d'aquest pressupost. Enguany es dedicaran 2,3 milions d'euros per a aquest equipament que s'anirà construint en els anys vinents i que els paradistes han estat reclamant al consistori. Una altra de les partides més destacades es dedica a l'habitatge. 4,3 milions d'euros aniran per l'adquisició i rehabilitació d'habitatges públics per ús social, posant en marxa algunes de les mesures del Pla Local d'Habitatge que es va aprovar a finals de l'any passat. Es preveu que s'incrementin en 200 nous habitatges la borsa de lloguer social. Pel que fa a urbanisme, es dedicarà més de 5 milions d'euros en l'adequació i reforma de diferents carrers de la ciutat, com l'avinguda de Severo Ochoa al carrer de Rafael Campalans, l'avinguda de Catalunya o el passeig dels Pins, entre d'altres. També es dedicaran 400.000 euros a un altre projecte reivindicat pels veïns, com la instal·lació d'un ascensor a la plaça de la Font de Can Serra, o prop de 2 milions d'euros per millorar la il·luminació a diferents espais de la ciutat. En l'àmbit de l'educació, el pressupost recull 3,2 milions d'euros per la construcció de la nova escola Paco Candela Santa Eulàlia, que ja s'està duent a terme. Es dedica 1.300.000 euros pel confort climàtic de les escoles o mig milió per la instal·lació de tendals als centres educatius de la ciutat. Pel que fa a les escoles Bressol, n'hi ha 900.000 euros per la construcció de la nova escola Bressol Casa de les Flors, a la plaça Granada. En l'àmbit esportiu destaca la inversió de 2 milions d'euros per la remodelació del camp municipal de rugbi, una actuació que ja s'havia recollit en anys anteriors, però que de moment no ha començat l'obra. També es dedicarà una part de les inversions per la reforma del poliesportiu Fum d'Estampa o per la reparació de les piscines municipals afectades per l'incendi. Altres inversions al pressupost són una partida de 100.000 euros per l'adequació de l'edifici Albert Germans a Sant Josep, la rehabilitació de la Masia de la Ramunta al barri del Centre o l'ampliació de la Biblioteca de la Florida.
Vist per sentència el judici contra el zelador de l'Hospital de Bellvitge acusat d'agredir sexualment una pacient de manera continuada. Els fets van ocórrer presumptament l'any 2020, quan la denunciant va estar ingressada a l'hospital per un trastorn d'anorèxia. Segons explica el diari Ara, la dona ha assegurat en la seva declaració d'Audiència de Barcelona que les agressions van començar amb un petó als llavis, però van acabar amb tocaments i penetracions. L'acusat nega els fets i critica que l'única prova contra ell sigui la declaració de la denunciant, a qui acusa de fabular. La Fiscalia ha demanat una condemna de 9 anys de presó per al treballador, una petició que l'acusació particular eleva 10. La Carayán i el fiscal també han denunciat a l'Institut Català de la Salut com a responsable civil subsidiari. Per la seva banda, l'ICS en demana l'absolució del propi Institut Català de la Salut. I seguim en l'àmbit de successos perquè el jutjat de guàrdia de l'Hospitalet ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut el passat divendres per haver mort una dona al local ocupat il·legalment al carrer Santana, al barri del centre. Es confirma que entre l'investigat i la víctima no existia relació sentimental, per tant la causa està oberta per un delicte d'assassinat. El local on es va trobar el cos és propietat d'un fons d'inversió i estava ocupat des de l'octubre del 2023. L'Hospital de Bellvitge ha estat el centre amb més trasplantaments renals a tot l'estat durant el 2025 i pel que fa als trasplantaments cardíacs ha estat líder a Catalunya, però tot i aquestes dades han baixat les donacions d'òrgans. De tot plegat en volem parlar avui amb el doctor Gabriel Moreno González, que és director del programa de trasplantaments de l'Hospital de Bellvitge. Bona tarda i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, bona tarda, muchas gracias a ustedes.
Comencem parlant del que comentava, no? Aquests bons resultats que hi ha hagut pel que fa als trasplantaments que s'han realitzat a l'Hospital de Bellvitge, però destaca també en aquest cas el que preocupa és la baixada de donacions d'òrgans. Primer de tot, abans de res, aquests bons resultats com s'han aconseguit tenint en compte aquest descens de donacions?
Bueno, esto se debe a todo el esfuerzo de muchos profesionales que están involucrados en el proceso. Es cierto que han bajado las donaciones por un incremento en las negativas familiares a la donación y claro, esto supone que para poder llegar a estos números, a estos valores, pues se requiere mucho más esfuerzo para poder conseguirlo.
Uh-huh. Ara comentaves el que atribuïu aquest descens de les donacions són per les negatives dels familiars i altres qüestions que poden decidir en aquest cas aquest descens o puguin contribuir a que aquestes dades doncs, siguin així?
Sí, bueno, yo creo que son dos factores principales. Uno de ellos es de que cada vez los pacientes tienen más complicaciones, más enfermedades y también se les hacen más procedimientos para tratar de salvar la vida, que es el objetivo principal que se tiene en los hospitales. Y por otro lado, pues sí que hay un incremento en las negativas familiares que creemos que tiene que ver mucho pues, con el entendimiento de las enfermedades y también por unas cuestiones sociales y culturales, sobre todo aquí en Cataluña.
Uh-huh. Un sol donant d'òrgans, ¿cuántas vidas pot salvar?
Bueno, a través de la donación de órganos se pueden llegar a salvar hasta 8 vidas, uh-huh. Pero también está la donación de tejidos que pueden mejorar la calidad de vida de muchas personas. De hecho, un solo donante puede llegar a salvar o de ayudar a más de 100 personas a través de la donación de tejidos, más aparte las de órganos, ¿no? Que es un número bastante considerable.
Uh-huh. Els professionals que coordinen tot el programa de trasplantaments estan enganxats al telèfon, per dir-ho d'alguna manera, per quan hi ha en aquest cas un òrgan disponible per activar doncs, tot el protocol. Una mica explica'ns quin és el funcionament un cop doncs, hi ha aquest òrgan de donació i com s'activa tot aquest protocol.
Sí, es un proceso bastante complejo que tiene que ver con muchos profesionales, no solamente dentro del hospital, sino también fuera del hospital. Estamos muy coordinados, tanto con la Organización Catalana de Transplantes, la OCAT, y la Organización Nacional de Transplantes. Claro, la comunicación a través de ellos es sobre todo telefónica y luego es toda la organización de todos los equipos, tanto de los procesos de donación como de trasplante. No solamente son los cirujanos, sino hay un personal de enfermería, hay celadores dentro del quirófano y también de las plantas de hospitalización. Son muchos profesionales, depende también del número de órganos y de tejidos, pues hay que activar a muchos equipos.
Uh-huh. La donació de teixits, que en aquest el que comentàvem, pot ajudar a salvar moltes vides i també la donació d'òrgans. Com una persona pot deixar constància de la voluntat, en aquest cas, de ser donant d'òrgans?
Bueno, hay diferentes formas. La mejor y más efectiva es poder hablarlo. Hablarlo en casa, hablarlo con las familias, porque siempre acabamos abordando a las familias, sobre todo en estas situaciones de dificultad que no podemos abordar a los pacientes. Por otro lado, hay dos mecanismos. Uno que es el documento Departamento de Voluntades Anticipadas, que cada vez está tratando de agilizar mucho más el proceso, y que esto ya sea en el ambulatorio, en trabajo social, hay cada vez más el acceso a esto. Y una forma también mucho más rápida, más ágil, es que aquí en Cataluña, a través de la aplicación de la Meva Salud, está la opción de poder seleccionar sí a la donación de órganos y de tejidos, y que esto también nos ayuda a nosotros y también ayuda a la toma de decisiones de las familias, porque en un momento de máximo estrés, cuando nosotros tratamos de que se plantee qué quería la persona al final de su vida, pues la verdad es que las personas pues tienen mucha responsabilidad y muchas veces solamente por esa carga emocional que tienen, posiblemente se optan más por el no que por el sí. Así que son las tres vías que nos ayudan bastante y que ayudan a las personas también a la toma de decisiones.
Comentaven d'aquesta baixada de donacions, sobretot per qüestions familiars, també qüestions culturals o del context social d'avui en dia. Què és el que s'ha de fer per intentar revertir aquestes dades? No sé si cal més pedagogia o una mica, doncs, què és el que fa falta per intentar, doncs, en aquest cas, que aquestes dades siguin més positives.
Yo creo que falta nuevamente mucha sensibilización a la población, falta una cultura de lo que es la donación tanto de órganos como de tejidos, que se es tener certeza de que realmente no hay nada que no se pueda hacer después de una donación de órganos. Todos los actos funerarios, la vestimenta, si se quiere incinerar o no, o sea, todo se puede hacer exactamente igual, sea donante o no sea donante. Aparte, el proceso de donación, esto ya se ha ido mejorando a lo largo de los años y se trata con todo el respeto a los donantes, y esto facilita también que luego el servicio funerario se pueda hacer con los deseos de cada persona.
Doncs, doctor Gabriel Moreno González, director del programa de trasplantaments de l'Hospital de Bellvitge, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i esperem que aquestes dades, que els trasplantaments siguin tot un èxit com estan sent a l'Hospital de Bellvitge, i també doncs, que augmenti en aquest cas els donants d'òrgans. Que vagi molt, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I parlem d'altres qüestions, canviem radicalment de tema i parlem ara de neteja, perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha ampliat i modernitzat el Servei Municipal de Neteja amb la incorporació de 8 noves hidronetejadores elèctriques d'aigua calenta. Amb aquesta adquisició, la ciutat passa de 3 a 11 vehicles especialitzats en la neteja a pressió de la via pública. Són elèctrics i entraran en funcionament el mes de març.
Amb l'objectiu de facilitar la neteja a fons dels carrers i de zones concretes on les taques són més difícils de treure, l'Ajuntament ha reforçat el servei de neteja viària amb 8 noves hidronetejadores d'aigua calenta, unes màquines dotades amb una mànega de 20 metres i un dipòsit d'aigua de 800 litres que faciliten la neteja a fons dels carrers.
Són les mateixes tècnicament. Aquest motor és elèctric, les d'abans eren dièsel, però la feina a la que es dediquen és la mateixa, és a dir, treure les taques que hi ha al paviment. Ho fa amb aigua calenta, amb un producte desengrasant que utilitzem, i amb pressió, que aquesta és la característica que té aquest, que té una bomba a pressió que arriba fins a 200 quilos.
Les taques de pintura són les més complicades de treure. Les de greix són altra de les més difícils de netejar.
Sobretot les de pintura. Les de pintura són les que més costen de treure. A més, no podem utilitzar productes molt abrasius pel medi ambient i per persones que tenen sensibilitat múltiple. Llavors, utilitzem productes una mica tous i costa més de treure. Les que són de greix o d'aquest tipus, amb el producte que utilitzem surten fàcilment.
Aquestes hidronetejadores treballaran a zones concretes, als contenidors i als seus voltants i on els capatassos decideixin. 4 d'elles ja estan treballant des de l'estiu i les noves hidronetejadores es posaran en funcionament al març.
La Fundació Sergim fa un balanç satisfactori de la reobertura del banc de roba, ja que en el segon semestre de l'any passat va aconseguir reprendre el servei i atendre a prop de 400 famílies vulnerables.
Superats els problemes de finançament que van obligar a suspendre temporalment el servei, entre el juny i el desembre de l'any passat han fet 374 atencions a famílies i a persones en situació vulnerable. Han rebut 251 derivacions provinents de serveis socials i han recollit prop de 3.500 donacions de roba. El banc de roba de la Fundació Sergim, que està emplaçat al número 13 del carrer Doctor Solaní Capovilla Casas, funciona amb un sistema de punts. Les famílies i persones vulnerables tenen 200 punts per adquirir de forma gratuïta al llarg de l'any tota mena de peces de roba. En el primer semestre de 2025, la majoria de les famílies i persones usuàries han provingut de districtes de la zona nord del Samuntà de la ciutat, Cuiblar la Torrassa i Pubilla Casas Can Serra.
Mayormente familias. Atendemos a familias numerosas de 7-6 personas, y personas individuales también, porque ahora mismo estamos como en colaboración con una entidad de sensellarismo que se llama Somyar, y bueno, nos derivan tanto familias como personas que acaban de llegar al país o que llevan muchos años en una situación vulnerable.
Les peces del banc de roba de Sargim són a estrenar i són donacions anònimes a diverses empreses. De fet, a les etiquetes es retalla el logotip de la marca i només es veu la talla de la peça. La filosofia del projecte és prestar una atenció social completa, ja que la roba és un aspecte de primera necessitat i, a més, és un factor d'autoestima el fet de poder vestir roba nova sense estrenar.
Aquella gent que està en situació de vulnerabilitat se li ha d'intentar cobrir totes les necessitats. Si només donem resposta a una d'elles, pot ser que caigui l'acompanyament que està rebent aquesta persona. Llavors, ens sembla que és una manera d'atendre integralment a les persones. Podem imaginar una entrevista de feina on algú va a buscar feina, doncs que l'acompanyi d'una roba nova i que està en bon estat, probablement l'ajudarà. És allò que es mantem com a atenció integral, és a dir, és una persona que podrà donar resposta als diferents àmbits de la vida.
Un altre aspecte destacat és la formació i la inserció laboral. Al banc de roba de Sargim, a hores d'ara, hi treballen dues persones joves que han rebut formació en l'àmbit administratiu, d'ofimàtica i atenció al públic. Un objectiu de futur és que la Generalitat homologui aquesta formació.
El Cens d'Ocells Aquàtics de la Generalitat confirma que l'Hospitalet és un punt estratègic per a la conservació d'aquestes aus. L'estudi, que es fa cada mes de gener en diferents punts de Catalunya, inclou zones de la Marina, com la Llera del Llobregat, l'entorn de Cal Trabal o la bassa de laminació de la Torre Gran.
Comença a caure el sol a la Llera del Llobregat i arriben els primers grups d'esplugabous. Com altres espècies d'aus protegides, trien la ribera de l'Hospitalet per alimentar-se i passar-hi la nit. Un espai on no troben depredadors i on, tot i estar envoltats d'infraestructures, pràcticament no hi passen persones. Això ha consolidat aquest entorn natural com una zona del valor ecològic.
Malgrat hi hagi uns espais naturals declarats i molt importants en municipis veïns com el Prat, Viladecans, Gavà, l'Hospitalet també té un rol en la conservació de l'avifauna protegida i amenaçada de Catalunya. Ho és per la presència d'espècies vulnerables a l'extinció, com en és el cas de la gralla, però també de concentracions importants d'espècies doncs, com els martinets, els plugabous. Per què venen a l'Hospitalet i no estan en les reserves naturals? Perquè tenim llocs molt tranquils, molt aïllats del públic, on aquestes espècies busquen el més important per elles, que és la tranquil·litat a l'hora de descansar per la nit.
Espècies que s'han registrat en el darrer recompte dels ocells aquàtics i marins que hivernen en diferents punts de Catalunya.
La concentració d'aquestes espècies no només es parla del grau d'amenaça que poden tenir les poblacions d'aquestes espècies perquè estan perdent-se, s'estan extingint, sinó també quina és la rellevància de les diferents zones del paisatge i del territori i quines esdevenen àrees importants per la fauna i serveix per prevenir impactes ambientals, per correccions de qualsevol tema d'activitats que s'hagin de modificar. Però molt important, ens parla de com està evolucionant la temperatura del planeta, el canvi climàtic, com espècies que eren estrictament estivals, algunes s'han quedat a hivernar.
Malgrat els bons resultats de l'Hospitalet, la situació de sequera dels últims anys havia provocat un descens de la població d'ocells aquàtics en el conjunt de Catalunya. Les pluges dels últims mesos, però, haurien revertit la situació.
Estem experimentant els darrers anys una disminució gairebé del 3% anual per culpa d'això, d'aquesta dinàmica d'escalfament global. I s'ha notat que l'augment de la quantitat d'aigua ha recuperat espais i, per tant, estem davant d'un presumible moment de recuperació que el cens ens ajudarà a confirmar si és així o no.
Es preveu que el cens d'aus es publiqui a la primavera, quan s'hagin processat totes les dades recollides.
Aprendre a fer crochet mentre es parla de lectures i de la vida. Amb aquest objectiu, dues veïnes del barri de Coll Blanc han impulsat un espai a la biblioteca Josep Janés perquè això sigui possible.
Amb un fil i una agulla, aquest grup de dones han aconseguit crear un espai intergeneracional i curatiu on aprenen a fer crochet mentre es comparteixen vivències i parlen de la vida.
De la possibilitat de fer algo que diera bienestar, que també fuera ocupar la biblioteca com a espai relacional que és, es va crear un espai de confiança intergeneracional, intercultural.
Cada una d'elles arriba al grup per un motiu diferent. Històries personals diverses que troben en el crotxet una forma de teràpia i d'acompanyament.
Bueno, a raíz del COVID quedé con muchísimas secuelas muy extrañas y una de ellas es que he perdido mucho la fuerza en las manos, la movilidad de mis manos, entonces siempre me cuesta coger el lapicero, coger todo. I pensé, se me ocurrió que iba a ser una teràpia per a mi.
Estic passant un dol del meu marit que va morir i això és una oportunitat per fer, bueno, per passar el temps però entretinguda i a més a gust.
He passat una temporada molt fuerte d'estrès i per a mi el ganchillo és relajante, no, lo siguiente.
A més de crear peces pròpies, el grup també treballa en projectes solidaris i útils per la biblioteca.
Como tapetes, ¿no? Para posar a las butacas de la biblioteca. Todas las petites peces faran otras peces, no només una, ¿sí? I ho farem servir, que sigui pràctic i utilitari per la biblioteca.
Aquest Nadal, la iniciativa ha anat un pas més enllà i ha permès confeccionar i regalar 18 colls de llana a persones sense llar a través de la Fundació Arrels.
El CEM l'Hospitalet està de moment fora de perill en la seva estrena a la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes. Bona temporada pel conjunt de Roger Gisbert.
Al CEM l'Hospitalet li queda només un partit per tancar la primera volta, un enfrontament clau contra un rival directe, l'Elx. Els hospitalencs tenen ara mateix un balanç de 2 victòries i 5 derrotes i busquen allunyar-se de l'últim lloc que ocupa precisament l'Elx, que encara no ha sumat cap partit. Per tant, un triomf contra els il·licitants obriria un marge de 3 victòries.
Hem de guanyar sí o sí per no ficar-nos a un problema. Llavors l'objectiu aquesta setmana toca treballar i separar-nos 3 victòries d'Elche, que seria el que marca el descens.
Tenir el cap bé, saber que és un partit que no serà fàcil. Ells tenen aquesta pisca de que no han guanyat un partit encara en primera i vindran amb més ràbia, però nosaltres hem de ser nosaltres i fer el partit que sabem i atacar on sabem que poden fer-li mal.
Però com el CEM l'Hospitalet ha fet els deures fins ara, una derrota tampoc seria cap drama. L'equip de Roger Gisbert té marge perquè la temporada d'estrena a la primera divisió és, de moment, de molt bona nota.
De moment estem fent el que és l'objectiu, que és la permanència, llavors hem agafat 2 victòries contra equips que en principi sabíem que es podia aconseguir, però no era tampoc el plànic de segons la classificació de l'any passat.
Està fent un treball espectacular, tots els jugadors, estem sumant en tots els partits i ens quedem amb això.
El partit entre l'Elx i el CEM l'Hospitalet serà aquest dissabte a les 4 de la tarda al poliesportiu El Toscar.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Aquesta passada mitjanit ha quedat aprovat automàticament el pressupost municipal per al 2026, després que hagi expirat el termini perquè l'oposició presentés una candidata alternativa a l'alcaldia. Els comptes ascendeixen als 363,74 milions d'euros i prioritzen la prestació de serveis i la lluita contra les desigualtats, l'accés a l'habitatge, la transformació dels barris i la seguretat. L'Hospitalet incorpora 8 noves hidronetejadores per reforçar la higiene viària. Són elèctriques, que 4 treballen des de l'agost i les 4 restants començaran a funcionar al mes de març. Prop de 400 atencions a famílies vulnerables, 250 derivacions provenents de serveis socials i gairebé 3.500 donacions. Aquest és el balanç del Banc de Roba de la Fundació Sargim durant el 2025. Un balanç satisfactori tenint en compte que els problemes de finançament van obligar a suspendre temporalment el servei durant el segon semestre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACDigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.